Hola, bona tarda i benvinguts una vegada més a la conferència, aquesta vegada sobre l'Enigma d'Ilea, organitzada per als amics del Liceu. Veig moltes cares conegudes que venen doncs, molt sovint a les nostres conferències, però també doncs, cares de persones que segurament és la primera vegada que venen. Ells, vagi per ells doncs, una especial benvinguda i que sàpiguen doncs, que aquí a l'entrada doncs, trobaran informació nostra perquè si els convenç doncs, puguin també doncs, associar-se a la nostra organització doncs, i poder disfrutar de totes les activitats que fem. Avui em plau especialment donar també la benvinguda doncs, al professor Germán Gan Quesada, que és la primera vegada que col·labora amb nosaltres, amb la qual especialment doncs, li agraïm que hagi volgut acceptar la nostra invitació. Germán Gan Quesada és professor titular de música del Departament d'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, vocal de la Junta de Govern de la Societat Espanyola de Musicologia, de la que presideix la Comissió de Publicacions. És doctor en Història de l'Art i Musicologia per la Universitat de Granada del 2003 i ha desenvolupat projectes de recerca a diferents centres especialitzats, l'Arxiu Manuel de Falla de Granada, el Paul Sacher Stiftung de Basilea i en el Graduate Center de la City University of New York. En els seus àmbits de recerca, els seus àmbits preferents són l'estudi de l'estètica musical contemporània, la història institucional i l'evolució tècnica de la composició musical al llarg del franquisme i els processos de recepció dels repertoris de l'avantguàrdia a Catalunya i a Espanya durant el segle XX. D'altra banda, col·labora com a crític discogràfic i de concerts amb les revistes Audio Clàssica i Scherzo. Coneix molt bé doncs, la figura i l'obra de Benet Casablanca, de qui ha fet diferents estudis musicològics i analítics, com trasluces i reverberaciones musicales, apuntes sobre la pràctica intertextual de l'obra de Benet Casablanca, amb un llibre que va fer i va organitzar el nostre col·laborador que vostès coneixen habitual, el Javier Pérez Senz, i ell va fer aquesta col·laboració. Com a cosa singular de la conferència d'avui, ho hem anunciat, però ara els hi recordo, que al final de la conferència esperem que ens acompanyi el compositor, és a dir, el mestre Benet Casablanques, que ara està en un assaig, i amb qui el professor Gan Quesada mantindrà un diàleg amb ell per tots nosaltres. Doncs, le dejamos...
Moltes gràcies, Ramon, per la presentació.
I vaig un moment allà doncs, amb el públic. Fins ara.
Gràcies. Moltes gràcies, Ramon, per la teva presentació. Tot i que has revelat un dels enigmes que volia mantenir ocult, com és aquesta cadira buida que t'acompanyarà fins que el compositor Benet Casablanques s'incorpori a la xerrada. Si les parece, quisiera començar con un pequeño tastet musical.
Thank you.
que vamos a escuchar casi la totalidad del primero de los Mokusei Gardens, cuaderno Vienes, de Benet Casablancas, una obra fechada en 2014. Y no se trata tan solo de un guiño japonés a la ópera anterior, al Enigma de Ilea, que hoy nos convoca en la temporada liceísta, esa Madama Butterfly que ha ocupado el escenario en las últimas semanas, sino que constituye una muestra compuesta en pleno proceso de concepción y escritura de la ópera El Enigma de Ilea, entre 2011 y 2018, de algunas de las características del universo sonoro del compositor de Sabadell, que nos proponemos comentar a lo largo de los próximos minutos. Señalaré, entre otras posibles, tan solo cuatro rasgos que ejemplifica esta breve pieza. En primer lugar, la concentración expresiva, apenas en tres minutos. Términos como epigrama, haiku, impromptu, impresión, son títulos y actitudes formales y de trabajo del material sonoro predilectos del compositor en la línea de esa búsqueda de una comunicatividad concentrada, sin que ello suponga, como muestra la propia ópera, la renuncia al gran formato. En segundo lugar, la maestría en el manejo del color instrumental y en la gradación de la luminosidad armónica, mediante el tratamiento de gestos esenciales que incorporan esa dimensión tímbrica y armónica como elementos sustanciales e inalienables. Y en este movimiento en concreto, el protagonismo de la flauta, que, si quieren retener para las representaciones del Enigma de Ilea, tendrá un papel muy importante en la configuración sonora de su protagonista femenino. En tercer término, la vocación interdisciplinar. Esta obra parte de un relato de ambiente japonés del escritor holandés Cees Notboom, a quien Casablancas ya había recurrido en 2010 en sus seis glosas sobre textos de Cees Notboom. Y es, de hecho, la integración de diversas disciplinas artísticas un interés permanente del compositor, y lo veremos a lo largo de esta presentación. Por último, la propia grabación empleada, que es una versión debida al prestigioso conjunto británico London Sinfonietta, aparecida en el sello Sony Classical en 2017, es testimonio de la decidida proyección internacional de la labor de Casablancas, de Japón a Alemania, de Estados Unidos a Rusia, Argentina o el propio Reino Unido. Sin embargo, al aceptar la invitación de los amigos del Liceu para ocuparme de esta presentación de manera específica, me asaltaron dos inquietudes preliminares que quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo comentar una ópera de estreno? Nonata, sin frustrar la expectativa del espectador ni condicionar su reacción directa, desprejuiciada hacia aquello a lo que asistirá, encarnándose en sonido, palabra e imagen de aquí a unos días. Es cierto que en los últimos 15 años el Gran Teatro del Liceu ha acogido algunos títulos internacionales, muchos de ustedes recordarán Le Grand Macabre de Giorgi Ligeti o Quartet, un par de temporadas de Luca Francesconi, e incluso de compositores catalanes, los recientemente desaparecidos Ben Guerel y Guim Joan, o compositores más jóvenes como Agustí Charla Soler, Enric Palomar o Héctor Parra. Pero, ¿cómo preparar al público potencial para la escucha implicada de una ópera contemporánea, sin asistir de nuevo al permanente debate, y en confesión privada a menudo estéril, en torno a las condiciones de posibilidad del género operístico en el siglo XXI, un género en estado de supervivencia, por continuar con la reflexión de Jorge Fernández Guerra en un libro bastante conocido sobre la ópera de nuestros días? Podríamos apurar, sin duda, el sustrato estético y teatral que subyace a la historia de amor, dolor, deseo y pasión, que en palabras de Rafael Argullol, el autor del texto, es el Enigma de Ilea, a la manera en que se despliega la visión de trascendencia que ilumina y atormenta a su protagonista a lo largo de su recorrido iniciático. Podríamos acotar, con el apoyo de la partitura, el modo en que el compositor entreteje la participación de los protagonistas y las situaciones dramáticas en que se ven inscritos, por medio de los más variados recursos, desde el establecimiento de alturas o franjas de registro privilegiadas en cada caso, a la asociación de determinados motivos, colores instrumentales, esa flauta asociada al protagonista a Lea como protagonista, por ejemplo, o texturas de acompañamiento a sus intervenciones. Podríamos incluso glosar la dimensión escénica de Carme Portaselli y Paco Azorín, la que han ideado para sustanciar visualmente la peripecia de Lea y de la cual se han traído aquí algunas imágenes de los ensayos. Sin embargo, ¿no sería ello desvelar en exceso el enigma de la ópera? ¿O acaso, lo que es más peligroso, reiterar la información ya disponible en los medios de prensa escrita, en Internet o, sin ir más lejos, en el propio libro de temporada de los Amics del Liceu, que casi todos ustedes conocen, o en el programa de mano de las representaciones de aquí a unos días? Sin renunciar, pues, a la referencia a algunos de los aspectos anteriores, permítanme optar por un camino lateral por el que transitaremos en esta charla. Establecer su estructura sobre la trama argumental de la ópera, pero a través de un recorrido selectivo por el amplio catálogo del compositor, aprovechándola para abrir ventanas sonoras y estéticas a otro enigma, por decirlo así, el enigma Casablancas. Una visión, en suma, radicalmente subjetiva sobre su condición polifacética como artista, sobre su carácter cultural omnívoro, sobre sus inquietudes creativas y sobre su universo musical, al hilo de situaciones dramáticas o características sonoras de la propia ópera. Características que se derivan, conectan o interrelacionan estrechamente con ese marco de referencia más vasto. Así, por ejemplo, la parte primera se abre con el baile solitario de Lea. En palabras del libreto, puro instinto, cristalina sensualidad, que desemboca en la posesión de la danzarina por parte de la divinidad, celosa de su prerrogativa inmortal. Pensemos, aquí tienen algunas de las imágenes que ya están disponibles, de hecho, en Internet, en el servicio de prensa del Liceo. Como decía, la ópera comienza con ese baile solitario que concluye con la posesión de Lea por parte de la divinidad. Pensemos, quizá, en el frenesí rítmico de sátiros y ménadas en el cortejo dionisíaco. Y en términos musicales, en el papel decisivo que la orquesta, como protagonista añadido, jugará en la ópera. Y no solo los interludios que puntúan su transcurso o en las escenas de naturaleza coreográfica como esta inicial que nos ocupa. La búsqueda del contraste episódico en tempi y densidades instrumentales, su integración en un marco de continuidad orgánica y la exuberante riqueza tímbrica son marcas de fábrica del lenguaje sinfónico de Casablancas. Escuchemos, por ejemplo, el inicio de una de sus obras más recientes, Sogni et Epifanie, un Baiore tra notti, dedicada precisamente a Rafael Argullol y al director Katsushi Ono, quien la estrenó en enero de 2015. Esta obra nos sitúa, por su propio título, en una dimensión de resplandor en el espacio nocturno, Baiore, como resplandor o llamarada o iluminación en italiano, y notti, noches, en un dilatado espacio que en los próximos minutos adquirirá naturaleza de hilo conductor subsidiario de nuestro discurso, la idea de nocturnidad. Y, sobre todo, en la posibilidad del hecho musical como revelación, epifanía, tal y como ha expresado el propio compositor en la cita que les dejo en imagen para acompañar la audición del inicio de estos Sogni et Epifanie. música de calidad casi hipnótica, cuya reverberación sonora podrán, sin duda, encontrar en numerosos pasajes orquestales de este enigma de Lea que hoy nos convoca. Pues bien, esa soledad inicial de Lea sobre el escenario halla pronto el contrapunto masivo de la participación del coro. Y así, la siguiente escena presenta su parte masculina como coro de sacerdotes, anticipando el papel que el coro asumirá en diversos formatos como un instrumento articulador de las tres partes en que se divide la ópera, como comentarista de la acción, pero también como elemento de interpelación actual y de comunicación con los protagonistas y el espectador. Ya en esta su primera comparecencia, ya como coro de guardianes filántropos en la segunda parte o como coro de espectadores en la parte conclusiva. Pero hemos dicho coro de sacerdotes, y no sé si a alguno de ustedes esta expresión les recuerda algún título del gran repertorio. Parsifal y sobre todo la flauta mágica. Imposible no traer a la memoria esta conexión mozartiana a través de la flauta mágica, que esta denominación, la de coro de sacerdotes, arrastra. Y de hecho la consideración del enigma de Lea como ópera iniciática, tal y como la describía Rafael Argullol en el párrafo que les mostraba hace unos minutos, nos mueve a ello. Como lo hace, por ejemplo, también la intervención de las tres damas de la frontera en la escena cuarta, tres figuras que van a acompañar como una especie de númenes protectores a Lea y a Ram, el deuteragonista masculino de la ópera, o, apurando la analogía, la posible consideración del tándem Lea-Ram, los dos protagonistas, como una contrafigura de Pamina y Tamino, o de los personajes que a partir de la escena segunda se van a encargar de la vigilancia y censura de Lea, con los muy expresivos nombres de Mil Ojos y Mil Bocas, como si fueran una especie de monostatos desdoblado. Recuerden a Monostatos, el esclavo de Sarastro. Incita también esta vinculación mozartiana a considerar un aspecto sobre el que volveremos más adelante: la conciencia de la tradición cultural, artística y musical en el catálogo de Casablancas. Conciencia de su valor y vigencia per se, pero también de su capacidad para convertirse en impulso inicial y motivo de reflexión en la creación de nuestros días y en su propia creación. Así sucede, por circunscribirnos al compositor de Salzburgo, con la elección del motivo inicial del último movimiento de la última sinfonía de Mozart, la Sinfonía Júpiter, como germen del material sonoro de su segundo cuarteto de cuerda, fechado en 1991, o el juego que se establece en su Petita Música Nocturna con el conocidísimo divertimento mozartiano del mismo título, esta Petita Música Nocturna de 1992. De nuevo, la calidad expresiva nocturna, en una sugerente combinación entre las sonoridades de la madera grave, flauta en sol, clarinete bajo, y el trasfondo de arpa, piano y percusión, como en este lento, cuasi pasacaglia, que cierra la composición de Casablancas.
Thank you.
Lea, individuo, mil ojos y mil bocas, la dualidad opositiva, y el coro, la masa, han sido puestos ya en juego. Faltan, sin embargo, otros personajes que completen el sutil juego de interrelaciones protagónicas en la ópera. Y no tardarán. En las escenas subsiguientes se produce la entrada, lo comentábamos antes, de esas tres damas de la frontera, guías de Lea y Ram en su peripecia, y el primer encuentro entre ambos protagonistas, la dualidad en busca de la unidad. Se amplía, pues, la posibilidad de lazos dialógicos, incluso en lo puramente musical, terceto o dúo. Y en esta perspectiva del diálogo sonoro, se abre una nueva ventana hacia el catálogo de Casablancas, la posibilidad de una conversación puramente instrumental, la interlocución entre papeles imaginarios que se establece en lo que el propio compositor considera, y cito, la manifestación suprema de la música de cámara, a la que ha dedicado sostenida atención en toda su trayectoria, hasta alcanzar, como reciente estreno, una cuarta aportación al género en manos del Quartet Casals, el cuarteto de cuerda. Desde los Cinque Interludis de 1983 hasta ese Widmung de 2018, el cuarteto de cuerda constituye uno de los miradores privilegiados para contemplar el cosmos sonoro de Casablancas, en ocasiones con implicaciones de honda e íntima reverberación. A modo de ejemplo, su cuarteto de cuerda número 3, Raging in the Dark, fechado en 2009, cuyo amparo titular, en versos de Yeats, nos sitúa en el horizonte de la meditación sobre la naturaleza de la actividad artística. Y en su segundo movimiento, Lento Assai, visita de nuevo el ámbito de la expresión extática, climas misteriosos y músicas nocturnas casi calladas que venimos transitando. Gracias, lo escucharán ahora, al empleo de trémolos, ataques sul ponticello y de una extrema fragmentación motívica que hacia la mitad del movimiento depara comportamientos melódicos más expansivos, preferentemente en dúo. Este es el segundo movimiento, Lento Assai, de ese tercer cuarteto, Raging in the Dark, de Benet Casablanca. Thank you. Por su parte, el segundo tramo de la ópera nos traslada de los espacios distópicos e intemporales en los que se sitúa la primera, la exposición del conflicto dramático, a una actualidad grotesca, a modo casi de esperpento valenciano, y se ambienta en un centro de reclusión para outsiders, desplazados, una institución dominada por la presencia de un nuevo personaje, un factotum manipulador que recibe el nombre de doctor Schicksal, destino en alemán, y por una nueva encarnación del coro, convertidos sus miembros en rigurosos guardianes, pero eso sí, filántropos. Está concebida como un gran scherzo y se inaugura con un preludio orquestal del que, a partir de los ensayos sinfónicos y gracias al servicio de prensa del Liceu, sí que puedo ofrecerles un mínimo anticipo sin ser un spoiler. He aquí el preludio orquestal del segundo acto. Si soy capaz de que me responda. Scherzante y al mismo tiempo la culminación en un ambiente de naturaleza más estática, más reposada, es muy característico, lo comprobarán ustedes, de la música de Casablancas y casi podríamos decir que son los dos polos de atracción sonora en los que se mueve continuamente en la búsqueda de esa comunicación más inmediata en términos de oposición elemental de factores. Y también la ironía es una constante en la música de Casablancas, ¿no? Entendiendo lo lúdico en toda su dimensión, ya sea el guiño cómplice, una sonrisa disimulada o la profundidad del impulso de juego, a la manera de la teoría estética de Schiller, como la clave hermenéutica de la creación y el goce artístico. no solo en su labor musical, sino también en la ensayística. Títulos como El humor en la música nos asoman a otro de los campos de actividad del compositor, indagando en la presencia de esa clave interpretativa lúdica en el repertorio occidental, de Haydn a Shostakovich. Es en la escena novena donde esta constante humorística alcanza su dimensión más acusada, en forma de un guiñol burlesco dirigido por el Doctor Destino. En él, tres nuevos personajes se disputan la posibilidad de representación artística de Lea y la consiguiente obtención de su amor. Tres escultores, Miguel, Lorenzo y Augusto. Y bueno, no hay que ser demasiado intuitivo para reconocer que estamos hablando de Miguel Ángel, Lorenzo Bernini y Auguste Rodin. Se suceden en sus intervenciones, incluso podríamos pensar en una especie de revisitación de la disputa de los Meistersinger en la ópera wagneriana, en una evolución creciente de la complejidad de sus números y de cronología de los estilos vocales. Pasamos del madrigal a la arieta, pasando por una cavatina, y son términos que aparecen explícitamente en la partitura. Es, además, este uno de los momentos en que existe una referencia explícita a formas musicales de la tradición del género. Y aunque no consten en el catálogo de Casablancas precedentes específicos en el ámbito de la música vocal, sí que quisiera rescatar de él un ejemplo que, por una parte, nos permite introducir la voz humana en nuestro recorrido y, al mismo tiempo, no abandonar el terreno de la ironía. Es la canción «Ya es hora que se sápiga», datada del año 2000, donde el texto de Pere Quart, como el propio Casablanca Sabadellenc, y la música del compositor se sitúan de lleno en ese territorio. Caso de esta canción, madrigal, arieta, cavatina, en esta parte segunda de la ópera. Nuestro propósito de acercarnos en esta presentación por vías paralelas al título que se estrena a través del resto de la obra de Casablancas quedaría incompleto si no nos refiriéramos a esta presencia de géneros y músicas del pasado en su producción. Aludíamos antes al referente mozartiano, con esa cuasi pasacalla de la petita música nocturna. Y ejemplos similares podrían multiplicarse sin cuento. Algunos muy próximos a este edificio, como el empleo de algunas características de la obertura del Gato con botas de Monsalvache, estrenada unos pisos más abajo, en enero de 1948, en una obra como Dance, Song and Celebration, que en homenaje al compositor Gironi dio a conocer Casablancas en Nueva York en 2012. Otros ejemplos son más lejanos, también en el tiempo, pero muy significativos del entramado de reinterpretaciones, entronques y afinidades selectivas que nuestro compositor despliega en su obra. Por ejemplo, su querencia vienesa. Recordemos que Casablanca se desplazó a la capital austríaca en 1982 para profundizar en su formación musical. Y incluso antes de ese traslado, su conocimiento de la música, del clasicismo a la segunda escuela de Viena, pasando por Brahms o Mahler, generada, estrenada, compuesta y difundida en la capital austríaca, es muy profundo. Y también Schubert. Así, con ocasión de la Schubertíada de Villa Beltrán de 1993, Casablancas ofreció una página de álbum, pocos títulos más románticos, más representativos de la música de pequeño formato del pianismo del XIX, en que el inicio de El Impromptu de Schubert, opus 142, número 2, resuena con insistencia en la obra del propio Casablancas. Sin renunciar a la densidad contrapuntística, ni a la complejidad armónica, ni a la amplitud de registros normales en el teclado actual, a lo largo de toda la pieza se da la omnipresencia del intervalo de cuarta inaugural. Yo, como todos los musicólogos, canto muy mal, pero ese inicio, mi, la, la, si, la, sol, si, la, si, do, prácticamente únicamente ese inicio del impromptu, es lo que aprovecha Casablancas a lo largo de esta pequeña obra, bien mi, la, o la, mi, o su inversión, mi, si. Al mismo tiempo, el uso de indicaciones para el intérprete que están plenamente en la órbita romántica, por ejemplo, dolce cantabile, o con cantabilità, y en la coda, el hecho de que, sin ser música tonal, la centralidad se establece en torno al mismo la bemol, que es la tonalidad, la bemol mayor, en la que está el impromptu de Casablancas. Incluso hay cierto momento, hacia mitad de la pieza, en que escucharán en el registro superior una melodía insinuada, mi, la, si, sol, do, la, re, que es como una especie de expansión de ese impulso inicial del impromptu de Schubert. Y al mismo tiempo, quería traerles también este ejemplo porque es representativo de una parcela muy importante del trabajo de Casablancas, que es su producción para piano. En realidad, la imagen solamente tienen algunas de las obras más significativas, donde se da justamente esa presencia de las pequeñas formas de condensación expresiva de las que hablábamos al principio. El scherzo, las bagatelas, epigramas, los haikus. Pues bien, esta es la hoja de álbum, variación sobre un tema de Franz Schubert, de Beret Casablancas. por no abandonar a Schubert. ¿Recuerdan quizá al protagonista del viaje de invierno? Ese personaje que vaga por su propio páramo psicológico interior, entre alucinaciones, recuerdos y ventiscas reales o metafóricas. Pues bien, algo similar le ha sucedido a Ram, el protagonista masculino de la ópera, cuando ciego y sonámbulo se ve condenado por el doctor Destino al ingrato hado que dicta su maleficio. Y les voy a leer pequeño pasaje del libreto completo de la ópera, tal y como ha aparecido hace apenas un mes en la editorial Acantilado. En palabras del doctor Schicksal, el doctor Destino. Y el destino, el auténtico destino, yo mismo en mi modestia lo he embrujado lo suficiente para que vea sin ver y despierto duerma, de modo que va siempre soñoliento, desconcertado, explicando un relato incomprensible. Estas son las palabras con las que casi concluye la parte segunda y cuyas resonancias shakespearianas son, al menos para mí, evidentes. Recuerda la cita de Macbeth, la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido de furia que no tiene ningún sentido. Pues del mismo modo que William Faulkner no quiso resistirse a coger al bardo inglés en su obra, tampoco Casablancas lo ha hecho. Mencionaríamos, por ejemplo, The Dark Vanguard of Time, una composición de 2005 que parte de La Tempestad, pero sobre todo sus 7 escenas de Hamlet, que es hasta esta ópera la ocasión en que Casablancas más se ha acercado a una concepción explícitamente dramática de la estructura musical, aunque de manera original. Salvo en uno de sus números, el recitado de los versos de Shakespeare y la participación instrumental actúan de manera casi autónoma. La música opera como una especie de comentario o glosa del texto, como una ampliación de su contenido semántico y como marco sonoro de la evolución psicológica de Hamlet. Así, por ejemplo, en la cuarta de las escenas, en Cofelia, la voz ausente, se encarna en el tejido musical para responder con el largueto amoroso, cuyo inicio vamos a escuchar, a las desdeñosas imprecaciones del príncipe de Dinamarca. Recuerden, no te amo, Ofelia, vete a un convento. Les invito, como cierre de esta glosa personal en torno de la segunda parte de la ópera, a escuchar el inicio de esta escena, la cuarta de las 7 escenas de Hamlet de Casablanca.
Soft you know, the fair Ophelia, nymph in thy orisons, be all my sins remembered. I did love you once. You should not have believed me, for virtue cannot so inoculate our old stock, but we shall relish of it. I loved you not. Get thee to a nunnery.
Thank you.
alcanzamos así la parte tercera del enigma de Ilea. El reencuentro de sus dos protagonistas en el jardín de la institución de internamiento culmina con la unión erótica entre ambos, una especie de remedo simbólico de la posesión divina que abría la obra. De la noche oscura del alma de Lea a la noche protectora de los amantes, el crepúsculo se puebla de estrellas cómplices que revelan la inmensidad e intensidad de la conjunción entre Lea y Ram, plegados a la propia totalidad de su unión. No son palabras mías, sino tomadas de Paul Klee, a varios de cuyos textos acudió a Casablancas en 2007 para pergeñar una composición para soprano, mezzosoprano y piano, una plantulla sin duda atípica, que culmina precisamente con el canto de la inscripción literaria que acompaña la acuarela de Klee en el margen superior y que al mismo tiempo se encarna pictóricamente en ella. La acuarela Eins dem Grau, fechada en 1918. La erupción de esta última estrofa se produce justamente en el momento de la obra que vamos a escuchar, como segundo ejemplo y último de la vocalidad de Casablancas, atípica, expresionista, pero al mismo tiempo de punzante emotividad y también de ese detallado tratamiento que en el caso de esta obra es pianístico y que en la ópera, evidentemente, alcanzará dimensiones sinfónicas. Vamos a escuchar solamente el final de este retablo sobre textos de Paul Klee de 2007. Thank you. Aunque no haya tiempo para su desarrollo, las resonancias plásticas que este empleo de Klee suscita son también una presencia recurrente en el catálogo de Casablancas. La rigurosa e imaginativa composición del espacio plástico en Klee, la modulación cromática y fértil austeridad de las formas de Mar Rothko, la indefinición casi abstracta de perfiles de la última etapa de Turner, o la potencia visual y precisión de líneas y volúmenes de Chillida han llamado la atención de nuestro compositor en obras de acabada factura, caso de Alterklang, impromptu para orquesta a partir de Klee, de 2006, Four Darks in Red, de 2009, Shade and Darkness, largueto para cuerdas a partir de Turner, de 2014, o del mismo año, la pieza para violonchelo solo, Richard Care, para Chillida. Un nuevo y agresivo coro, en este caso de espectadores, impulsa la acción hacia su desenlace. En la última escena, las tres damas de la frontera reclaman para los protagonistas su momento de amor en la noche interminable. Nosotras sí exigimos que Lea y Ram tengan su momento de amor en la noche interminable. Un momento basta para que cese la tormenta y un signo de esperanza se muestre gozosamente como tatuaje del cielo. Nosotras, las damas de la frontera, nosotras las suplicantes, nosotras sí lo solicitamos, nosotras sí lo pedimos, nosotras sí lo exigimos, porque solo la fe rescata al hombre de su naufragio. Se trata de un nuevo nocturno, tras el explícitamente indicado como nocturno amoroso que cierra la escena decimotercera. Sin embargo, la noche que acoge a los amantes en el enigma de Ilea, no se erige en nada similar al gran dúo del segundo acto del Tristán, ni a la pulsión de deseo de Peleas y Mélisande en la ópera homónima de Debussy. Desemboca, por el contrario, de manera simétrica al inicio y como cierre provisional del eterno retorno del círculo mítico, con Lea enfrentada a su peculiar destino en una danza final mientras el coro canta, boca chiusa, el vocablo casi mántrico con que se inauguraba su enigma, Aboé. La orquesta proporciona una vez más ese fondo nocturno en que la oscuridad se hace seno acogedor del misterio, como sucede en el fondo de la cuerda grave que otorga profundidad, animación y reposo simultáneos a las voces solistas en el inicio de Darkness Visible, nocturno para orquesta, obra que parte de la interpretación de Pessoa de unos versos del Paraíso Perdido de John Milton. Es este el último ejemplo que les propongo escuchar, en versión dirigida, además, por otro de los protagonistas del estreno del Enigma de Ilea, Josep Pons. En 2016, Casablancas contemplaba el género operístico como, y cito, el mayor reto de la vida artística de cualquier autor, y constataba la tensión apasionante que suponía, en la concepción de una ópera, hacer converger y equilibrar la autonomía del discurso musical con el ritmo y la respiración del texto, y el valor de la palabra, sentido, sonoridad, articulación vocal, controlando al mismo tiempo el tempo de los acontecimientos dramáticos. No sé si, tras el largo y complejo proceso de gestación, escritura y preparación del estreno del Enigma de Ilea, el compositor habrá modificado o acentuado esta impresión. Pero, para resolver esta incógnita, es hora ya de que saludemos y demos un aplauso a Benet Casablancas, que ha tenido la... que, como digo, ha tenido la gentileza de, justo tras acabar, creo que es el último ensayo con orquesta antes del general,
sí, sí,
acompañarnos para hablar acerca del Enigma de Ilea. Y, de hecho, hay muchas cuestiones que he omitido o sobre las que he pasado muy en alto en mi presentación, justamente para no glosar aquello que el compositor nos puede decir en primera palabra. Hay una curiosidad previa que no sé si se debe hacer, pero ¿qué tal el ensayo? Bueno, ¿qué tal los ensayos?
No, sí que se puede hacer. También se puede responder y, además, decir la verdad. No, pues la veritat és que ha anat molt bé. És una obra, diguem-ne, en la qual, diguem-ne, no hi ha cap referència, cap dels intèrprets, els cantants, ni l'orquestra, ningú, ni els que han de fer la dramatúrgia, ni els ballarins que han de ballar, ningú coneix l'obra perquè encara no s'ha estrenat, encara no s'ha tocat, no? I quan es comença a muntar la música, es comença a muntar en piano, acompanyant, doncs, els cantants. Però, esclar, el piano és molt diferent que l'orquestra, perquè l'orquestra agafa una dimensió molt gran, no? I els cantants tampoc tenen la referència del realment el so de l'orquestra i, per tant, el so de l'obra. Per tant, això afecta volums, balanços, tota mena de... O sigui, realment és un procés, diguem-ne, que jo veig, ara com a primer, en primer terme, no? Diguem-ne, és molt complexa. Aquest procés és el mateix que si es fes la flauta màgica o si es fes Arabella, però en aquests casos sempre hi ha referents. Els cantants poden escoltar, es coneix el so de l'orquestra, pots fins i tot fer una determinada versió, un caràcter estilístic o un altre, però hi ha la música. En aquest cas no hi ha la música. Jo veig el mèrit extraordinari que és pels cantants, per exemple, aprendre la música, memoritzar-la, i quan ja han memoritzat la música, han de memoritzar tota mena de moviments, desplaçaments, i vigilant, perquè a més si van més endavant hi ha el fossar, si van cap endarrere doncs hi ha una màquina que té que caure i que hi ha unes... Bueno, és un assaig teatral, no? Per altra banda, els cantants no senten l'orquestra, perquè l'orquestra paral·lelament està assajant en un altre lloc, que no és ofusar, amb uns altres equilibris, amb uns altres balanços. La pròpia orquestra, quan va al fusar, és totalment nou, no se senten, no saben ben bé quines són les referències, però entremig els cantants han de descobrir el sol a l'orquestra. I llavors jo tinc que dir que hi ha hagut tenim un equip de cantants, a més molta gent, diguem-ne, que són de casa, i també, doncs, l'Alison Cook, diguem-ne, que és molt coneguda, també amb una gran trajectòria internacional, però vull dir que és un gran equip, jo estic molt content, perquè, a més, no solament són excel·lents professionals, alguns dels quals ja van estar en el cap de tant en Rafael Arguyol com jo mateix quan fèiem el llibret i quan estàvem planejant ja un càsting ideal, per dir-ho així, doncs hi ha alguns que ho són d'aquest primer... Això depèn de moltes coses, de calendaris, d'agències, en fi, això nosaltres no intervenim, ja teníem prou de feina en fer l'òpera, no? Però és bonic, veus, no? El cas, per exemple, de Xavier Sabata, diguem-ne, va estar des del primer moment en el nostre ment com a personatge ideal, no? Diguem-ne, per poder fer aquest paper, per exemple, no? O la mateixa Alison Cook, o José Antonio López. Però bé, l'equip és realment un equip formidable i jo agraeixo, a més, el que els anglesos diuen commitment, o sigui, professionals, lògicament, però a més amb il·lusió, i a mi m'havien dit que s'ha perdut el costum i ja no ens en recordem, no?, del que és estrenar una obra, diguem-ne, d'avui, no? I que, clar, vull dir, és una cosa, doncs, que és un exercici que pot portar tensions i dificultats i l'exigència. Bé, nosaltres, la veritat és que, lògicament, sempre hi ha dies que van més bé que altres, però sempre han anat pujant, sempre han anat pujant. Pam, pam, pam. En el qual es confirma que quan hi ha aquesta professionalitat i amb una il·lusió per fer, diguem, una molt bona feina, per oferir-se-la a vostès, finalment, bueno, si es treballa bé, en qüestió de temps, va madurant, i jo crec que anirà madurant fins a l'última representació. I això no sempre es pot dir, perquè jo tinc l'experiència, per exemple, la música sinfònica, i la música sinfònica, si es treballa bé, el programa, doncs, es fa i es fa bé i va creixent, va creixent. Si es treballa regular, s'arriba un resultat i a vegades fins i tot es va diluint una mica. Quan estem parlant de concerts de temporada que miren la música en 3 dies i ja la despatxen, i la setmana següent 3 obres noves, El fet d'estar cuinant tot això des del 12 de gener, amb aquestes condicions i circumstàncies que comentava, permet, diguem-ne, que tothom vagi aprofundint. I una prova és que, això que els deia, quan l'orquestra treballava, els cantants que no tenien assajos, perquè els assajos són en paral·lel, i, doncs anaven a sentir l'orquestra. O sigui, el primer dia que va haver-hi l'assaig d'orquestra, al dematí va haver-hi uns cantants, i a la tarda va haver uns altres, perquè tenien ganes ja de saber com sonava realment el piano amb el qual ells treballaven, no? Com sonava realment jo crec que això és una mostra, diguem-ne, d'interès que jo agraeixo molt, no?
Tot aquest procés d'assajos és només l'esprint final d'un procés molt més llarg. Feia esment fa un parell de vegades sobre que es tracta d'un procés de gairebé 7 anys entre confecció dramàtica del text, del llibret. Rafael Argullol no vol parlar de llibret, i és una qüestió que ara tractarem, escriptura de l'obra i posada en net. Voldria que ens en parlessis una mica sobre com ha estat aquest procés de col·laboració amb el Rafael Argullol i quan s'introdueix la dimensió escènica que proposa la Carme Portaceli. Si és el moment ja de finalització de l'obra o abans ja hi ha d'elements escènics que estan clars.
Nosaltres, diguem-ne, nosaltres podríem imaginar un equip ideal, però excepte en el cas dels cantants, que sí que teníem unes opcions que, com ideals, però, clar, diguem-ne, hem d'acceptar les regles del joc. Les regles del joc, primer que tot, nosaltres som els autors, no som el director artístic del teatre per poder decidir doncs qui dirigirà l'orquestra o qui dirigirà... Vull dir, això no escapava totalment a les nostres, diguem-ne, facultats, i és molt lògic que sigui així, no? El cas és que en el cas dels cantants vam poder fer unes suggerències i vam poder quallar, i fantàstic, no? Però jo crec que comptem amb un gran equip. Un gran equip, una gent, diguem-ne, que té, diguem-ne, una trajectòria, en el cas d'en Josep Pons, que sí que teníem ja una vinculació molt important. Ell no era, aquest projecte va néixer en un moment en què ell no era ningú podria dir que ell pogués ser, per exemple, el director musical de l'orquestra del Liceu, per exemple. Però, en canvi, sí que estava engrescat amb aquest projecte perquè hi havia una amistat tant amb en Rafael Argullol com amb mi mateix, no? Però vull dir que estem parlant de 8 anys enrere, no? I llavors és qüestió, diguem-ne, que aquest projecte va durar, no ha durat 7 o 8 anys, com a vegades potser han llegit a la premsa, sinó senzillament es va començar. Que jo vaig parlar amb el Rafael i vaig dir, escolta, Rafael, jo l'admiro molt amb ell, com totes les seves llibres, etc. Hi ha una amistat també. Dic, que tu t'imaginaries que féssim una òpera junts? I hi va quedar una mica, diguem-ne, xocat. Jo li vaig dir, que és que, mira, jo crec que hi ha alguns dels teus textos que hi ha una visa escènica i que jo crec que... Deixa'm-ho pensar. I llavors, al cap de no gaire, em va dir, sí, escolta, estic engrescat en fer-ho, però vull fer una cosa nova. No vull basar un cap llibre meu, vull fer una història nova, pam, pam. I llavors vam posar-nos d'acord en què text i música havien de tenir la mateixa importància artística, diguem-ne, o sigui que el text tenia que tenir un pòsit, un interès, no? La història tenia que tenir... Hi ha moltes òperes, si es pot dir, perdó, que jo no els hi sabria dir gaire l'argument, no? I, però en canvi hi ha òperes que sí, si tenim Hofmannsthal i tenim Strauss, això és substancial. Però el llibret de no sé quina obra de Rossini, que jo per cert admiro i adoro, Rossini, doncs què vol que els expliqui? Vull dir, desconnecto i la música és brillant, no? Amb Strauss no, amb Berg, Verekin tampoc, però nosaltres volíem jugar en aquest sentit de dir fer una, literàriament i poèticament una part interessant, una part essencial, i la música, doncs. I, per tant, doncs, vam fer aquest procés. Ell va... al cap de 5 o 6 mesos ja em va donar un text. Ell ja havia pensat el text per donar, per fer cabre la música. O sigui, ell et va posar ja una mica amb la mentalitat de llibretista, en el sentit que el que escrivia no era per llegir-se a casa, sinó que era per representar-se, que és molt fort això, ja els explicaré després, perquè ets els personatges, però també els musicals, de cop i volta, de la partitura, que és, tinc aquí el Marmotet, la partitura n'hi ha, que m'espanta, dels personatges, diguem-ne, és que no solament prenen vida, és que comencen a caminar, s'increpen uns als altres, se'n van al fons un decorat, hi ha unes llums, una projecció, això és necessàriament impressionant, no? Doncs bé, quan ell m'ho va donar el text, jo vaig fer el procés contrari, jo ja vaig llegir-ho pensant, aviam, aquí, qui serà? Serà una soprano? Serà les trompes que acompanyaran aquell personatge? L'ambient d'aquí serà un ambient de la corda greu, amb una harmonia determinada... I llavors jo sempre dic que jo crec que si acceptem aquesta dinàmica, jo em poso al servei de la poesia, em poso al servei de la paraula. És a dir, jo respecto cada una de les paraules. Que això és una cosa que després ha sigut una impressió molt forta d'ahir, perquè cada dia passen coses noves, no? Ahir ja anaven els subtítols. I esclar, llavors jo ja veia que es anava dient el que es veia clarament en català, no? Vull dir... el que estaven dient els personatges. Jo pensava, i la música què fa? Però llavors veia que la música, perquè clar, jo vaig treballar-ho amb aquesta dimensió, però quan ho veus, ja ets espectador, diguem-ne. Perquè això també és una cosa molt important. Aquí, més que mai, es fa palès una cosa, i és que un cop envies les partitures, que els asseguro que són 3 anys de feina, quan comencen a sumar-se tots aquests elements, la partitura és un element més perdut entre mig de tot això. I, efectivament, sents més que mai que l'obra ja no és teva. L'obra és a tot aquest equipàs que inclou els tècnics, el teatre, les màquines, tot. Perquè, per exemple, avui estàvem discutint, culpa meva, no? 12 segons. 12 segons que no hi havia una coordinació, però 12 segons en música és molt. I en teatre també. I llavors vol dir que ja ens entenem. També s'ha de dir... que és, quan en Rafael, diguem-ne, llavors jo vaig llegir, llavors vam fer un procés de 5 o 6, 7 mesos, fins i tot, que ens trobàvem, llegíem junts el text, i llavors jo li deia, em sembla que aquí ens repetim una cosa que no cal repetir-la, ja hauria l'orquestra. O, per exemple, aquí hauríem de lleugerir el ritme. Per què? Perquè jo pensava en estructures musicals. Sí, què vol dir això? Que jo pensava que hi havia d'haver un equilibri des de tots els punts de vista, dramàtic, de progressió a l'escènica, de moviment, uns contrastos, jo volia obtenir, per dir-ho així, doncs, seccions o números o escenes que tinguessin personalitat pròpia per contrast amb les altres. És a dir, jo estava fent traducció simultània, però ho fèiem junts. I al final ell em va fer inclús, això, sembla que és petit secret, poc es pot dir, no? Perquè és comú aquest procés, de que normalment els llibrets són massa llargs. Poden ser, diguem-ne, i que el que jo volia respectar la paraula, jo el que no volia era passar corrents per les paraules fent un recitatiu, opa, 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 opa. No, jo volia... I llavors vam aplicar, diguem-ne, vam anar consensuant, diguem-ne, reduccions, etc. Llavors ell va dir, escolta, ha quedat, hem tret bastant, hem eliminat bastant. I, bueno, dic, sí. Però escolta, diu, però bueno, diu, a partir d'ara fes el que creguis convenient. Llavors penso que també és molt maco això, no? Bé, en aquest moment que estàvem va haver la gran crisi i llavors el que patíem tots és per si com continuaria el Liceu. Si, no sé, si se'n recorden, estem parlant del 12-13 i per tant va quedar tot empantanegat i tant el Rafael com jo doncs, som gent ocupada, com, com vostès, ja tenien càrrecs d'estrangers, amb estrenes, en fi, jo vaig... Jo ja tenia, ja començava a sortir la música, no? El llibret del, del que tinc per casa està ple de notes a tot arreu, perquè ja estava, però vaig deixar-ho aparcat. Vam veure què passaria amb la direcció del teatre, en Matavós, diguem-ne, en Joan va deixar-ho, va haver una època d'interinitat, llavors va venir la nova direcció, vam haver de tornar a presentar el projecte, a veure diguem, si realment s'assumia o no, perquè era una nova direcció, sortosament es va assumir, però llavors érem el 15. I en el moment que llavors s'assumeix, encara hi hagués un contacte, però s'havia d'assumir, a partir del 15, en el moment que fem això, llavors hi ha dedicació absoluta, i va ser doncs, 16, 17, 18, que es va fer la música. Per tant, vol dir que no, són, no és tant temps. Eh? En realitat estem parlant, seria 4 o 5 anys, que jo crec que és bastant normal, però el brec va ser per les circumstàncies, i per cert vull agrair molt, tant als responsables que hi havia abans d'aquestes dates, com els responsables que van venir després i que són els actuals, que primer fessin i després renovessin la confiança en nosaltres per poder fer un projecte que realment és, bueno, és un, en el nostre cas és el primer projecte operístic i per mi particularment és un projecte més ambiciós i complex que he fet en la meva vida professional, diguem-ne, no? No sé si t'he contestat.
Sí, tant. Una curiositat una mica malsana. Parlaves de primer projecte? Això significa que n'hi ha de segon?
No, aquest en realitat és el segon. Aquest és el segon perquè jo tenia un projecte de fer una òpera de cambra. A més, amb un bon amic, en Cesc Noté Boom, no sé si vostès, segurament que ho coneixeran molts de vostès.
Sí, sí, hem començat amb els Mokusai Gardens. Com? Hem començat amb una peça dels Mokusai Gardens, de fet.
Bueno, doncs amb en Cesc Noté Boom compartim una passió que és Japó i... Bueno, hi havia un projecte diguem-ne que era anterior a que jo conegués personalment a Noté Boom, ens vam conèixer amb motiu d'aquesta obra que van estrenar, que van encarregar-me un grup holandès, i però llavors va haver-hi molta afinitat, hi ha molta afinitat, i bueno, hi ha un projecte diguem-ne que jo el tenia, diguem-ne, i ho tinc en el calaix d'un... però bueno, això ara arriba, les coses jo crec que han d'arribar de manera natural. Sense, un projecte com aquest és, en fi, per mi m'imposa molt de respecte, saben? I quan veus que això vol dir una quantitat de gent i de... En fi, és molt, molta responsabilitat, no? I vull sentir-me en condicions de poder anar al màxim, en fi, llavors si després l'obra és més a reixir o menys, això, i a més no ho guairaria jo, ja es veurà, no? Però almenys que no sigui per haver escatimat cap esforç, no? I has de sentir-te, a veure, aquí hi ha números corals importants, hi ha, en fi, totes les veus, però segur que això a més ja els ha explicat molt bé el meu amic en Germán, no? De fet, és en Germán i diguem-ne, les persones que treballen seriosament, musicòlegs que treballen seriosament sobre música, els que tenen millor perspectiva finalment de lo que fem nosaltres, o sigui, jo ja en tinc prou en fer la música, no cal que me la facin explicar, per entendre, no? Ja, que val més que ho vegin ells, que tenen una visió que és més, diguem-ne, ara jo el que sí que dic, no? Diguem-ne, no escatimar mai res, donar el màxim, i això vol dir que et compromets, que no és broma, perquè hi ha la meva dona i ella també donaria la seva opinió, perquè són 3 anys que vius i vas a dormir i et lleves amb Ram, amb Lea, amb les 3 dames de la frontera, i no, és molt seriós, perquè miri, jo els hi posaré un exemple, si se'm permet.
No, i tant.
Perquè jo ara he entès una cosa, que ja la sabia, però he entès, és que parlem de les coses a vegades amb molta lleugeresa, no? 3 anys vol dir que tu tens una idea, i tens el material, i tens tot, i has d'anar escrivint. Però anar escrivint vol dir que ens quedaria tants compassos, tantes pàgines, no? Tant pel mig, no? I ha de fer bastant, perquè estem parlant d'una obra, diguem-ne, de dimensions d'una hora i 3/4, aproximadament, etc. Però sobretot, al llarg de tots aquests 3 anys, tu vas canviant. Segurament que les cèl·lules ja s'han renovat amb un 80%, no? Vas canviant. Però has de mirar a mantenir la il·lusió i la llavor de lo que vas imaginant. I després realitzar-ho. I la realització és pràcticament treball, diguem-ne, d'oficina. O sigui, és treball d'agafar l'orquestra i anar omplint i notes i notes i pam, pam, poca broma, no? Però has de mantenir la tensió creativa, digui-li com vulguin, d'imaginar, doncs, has de, aquesta poesia, has de notar que vas buscant i que vas trobant cosetes, no caure en la rutina. Bueno, Nani, vostès imagini-se'n un senyor que faci una obra, que concebeixi una obra i que la realitzi durant 37 anys i que la concebeixi i la realitzi en sentit invers al de la seva imaginació. Estic parlant de Wagner. Ell va imaginar la mort de Siegfried. Ni tetalogia ni punyetes. La mort de Siegfried. I ell va pensar la mort de Siegfried, que és, qui és Siegfried? I va dir, ha d'haver-hi una òpera anterior que ens expliqui qui és Siegfried. Però d'on surt Siegfried? Dels Walsungen i tot aquella cosa, tu ho saps. Bueno, doncs hem d'explicar la Valquíria. I abans de la Valquíria, què hi ha? Meva molt major, el preludi de l'Or del Ring. Ho va concebre enrere. I després, durant 37 anys, ho va desenvolupar endavant. I quan ho sentim, veiem el creixement orgànic d'una planta. Perquè Wagner i els compositors, diguem-ne, de la gran tradició centroeuropea estaven molt influenciats pel pensament de Goethe, diguem-ne, el pensament, diguem-ne, la metamorfosi de les plantes, un ser orgànic, les parts, el tot, interrelacionat. Doncs clar, imagini-se, és una comparació del tot surrealista, perquè jo soc una formigueta, però això hem de valorar, diguem-ne, el que representa mantenir aquesta tensió creativa d'un projecte de 37 anys. És difícil fer-ho, però jo crec que encara té més mèrit la potència que té que tenir aquesta persona, parlant d'en Wagner, per poder, diguem-ne, mantenir, perquè quan nosaltres ho escoltem no sabem res de tot això, no hem de saber-ho. Tot el que puguem parlar avui, inclús jo m'atreviria a dir el que ha dit el Germán, no, però el que pugui dir segur que no compta per res. L'única cosa que compta finalment és el resultat i les impressions que vostès rebaran, que nosaltres el que volíem, els autors, no ens agradaria parlar ni de música contemporània ni de l'última òpera del segle XXI ni coses d'aquestes, sinó ens agradaria simplement doncs, mostrar la feina que hem fet amb la voluntat, diguem-ne, que puguem emocionar, que puguem transmetre alguna cosa doncs, que ens pugui fer venir un moment, només un minut de pell de gallina, doncs. M'entenen què vull dir? Una cosa molt més humil i real. Això és el que compta. L'altre, Germán, diguem-ne, pot fer llavors el seu estudi, pot tenir la seva perspectiva. Però vull dir que el que compta és l'obra. I l'obra s'hauria realment, és una contradicció perquè jo he fet moltes vegades la feina que fa molt millor o Germán, però l'obra s'ha d'explicar per ella sola. Ara sí que és veritat, doncs vull dir que parlar-ne i comentar-ho i sobretot vull dir, doncs pot ajudar, i és... però finalment el que compta és el moment de la veritat, que en el meu cas també tinc que dir que jo he escoltat Lea, doncs miri, potser hauré escoltat Lea, quin dia som? Quin és l'estén?
El 9.
Potser hauré escoltat 4 dies abans que vostè.
D'aquí a 3 dies.
O sigui, sí, jo he estat escoltat avui, aquests 4 dies últims, doncs això devia fer un any i mig que ho havia escrit, allò, 2 anys. Mira, això de 3 anys ja estic. I ho he escoltat de cop, llavors, Brrrr. Això també és una sensació realment bastant forta, perquè jo anava sentint aquí, però això tampoc compta. El que compta és el que toquen. I si hi ha un problema, aquí. I si el director diu aquí... compte, perquè aquest cantant aquí li hem de... és la realitat de la música, sap què vull dir? Vull dir que jo estic gairebé, diguem-ne, ara ja ho veig, el que pogués explicar a l'òpera ho veuria ja, diguem-ne, com si fos una altra persona, en realitat. Em va passar, perquè amb el Germán havíem parlat de coses que ell m'ho preguntava quan jo encara no ho sabia massa, perquè ho estava fent. Però llavors, en perspectiva, bueno, doncs, pots veure coses, no? Però com vostès, com... Vull dir, llavors no pel fet que sigui l'autor, diguem-ne, tindré una visió més clara ni molt menys, perquè la música està allà. Bueno, no sé si m'he explicat, perquè...
Gràcies.
Bé, com han pogut comprovar, no podien deixar passar l'oportunitat de tenir en Benet per tancar aquesta presentació. Tot i que no vulguis explicar la teva música, a mi, imagino que a tots, encara ens quedarien moltes preguntes a fer-te, però com tu dius, l'obra ha d'explicar-se per si mateixa. I per tant, com que ens apropem a les 9 del vespre, jo crec que és el moment de tancar aquesta presentació i demanar-los només una cosa, que vagin a alguna de les funcions de l'Enigma d'Ilea el dia 9, 10, 12 i 13 i que vagin, com deia un compositor amic nostre, duixats de prejudicis. Així que moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies.